Continuaran ben presents amb possibilitat de quatre gotes acompanyades de fang. Així arribarem a les 10:04 d'aquest dijous 22 de setembre. Després de l'empat del Mallorca en l'Albacete a 0, torna a la programació habitual aquí a Ivetra Ràdio, que acabeu de passar una bona jornada i bona nit.
Més informació a ivetresnoticies.com.
Només hi ha bellesa en la il·lusió. I tant si s'arriba a la meta com si no, en tots dos casos l'amargor té gairebé el mateix gust. Els finals sempre són iguals. El que compta per a l'home de desitjos desmesurats és la lluita, la batalla que lliura contra el destí mentre aquests desitjos persisteixen. Això és la vida del somiador.
La cultura i la societat de Menorca tenen un nom. Nura. Amb Carles Marquès.
Heu escoltat, amics, un fragment de Els meus començaments, de l'escriptor romanès d'origen grec Panait Istrati. És el que ens ha acompanyat en la presentació d'aquest programa. Cobrirem amb la història de l'escriptora Margarita Caules i la seva donació a l'Arxiu Diocesà de Menorca. I ha donat un bon grapat de documents que custodiava sobre el mariner mercant Esteban Amengual Begovic i sobre el consolat grec a Maó. L'arxiver diocesà, l'historiador Marc Pellicer i la mateixa Margarita Caules ens acosten tots els detalls. Aquest divendres el Teatre d'Esborn aixeca de nou el taló després de 15 anys tancat per acollir el muntatge El mercader de Venècia de William Shakespeare. Serà l'avançada d'un premi Bor que bat rècords en el seu 50 aniversari, en què torna per fi a casa. Aquest fet cultural de primer ordre ocupa la segona part del Nura d'avui, el que posarà amb el colofó amb la nostra secció de jazz. Amb Ignasi Mascaró, el nostre protagonista avui, el saxofonista i compositor estatunitenc Wayne Shorter.
Nura. Una proposta de Carles Marquès a Ivetres Ràdio.
Pessics d'història a Nura.
Obrim avui el nostre programa amb la història d'una donació, que és molt més que la història d'una donació, perquè com tota donació és donació d'alguna cosa, i aquesta cosa són, sens dubte, documents que tenen una gran rellevància històrica i cultural, i que ens parlen de persones, ens parlen d'una època i ens parlen de també d'una història com és la història de la presència dels grecs a l'illa de Menorca. Ens referim a la donació que ha fet fa només uns dies l'escriptora Margarita Caules. L'escriptora Margarita Caules segur que molts la coneixeu a Menorca. Ella és escriptora i col·laboradora des de fa molts, moltíssims anys, on van coincidir, a més, del diari Menorca. Ha donat un caramull de documents que custodiava sobre Esteban Amengual Begovic, un mariner mercant, i sobre també el consolat grec a Maó. Però millor que ens ho contin ells. Saludant primer a Margarita Caules. Margarita, bona nit.
Hola, bona nit, Carles. M'alegre, rellento.
Jo també. A més, som dos, com dic, vells amics. Això de vells cada vegada agafa més sentit, perquè cada vegada som més vells tots dos.
Fa 42 anys que escric en el diari Menorca. Sí. Les meves humils. Humildat, coses bueno, molt humils.
Però la Margarita té un somriure sempre i unes maneres que captiven a tothom. I després sí. Tenim també en Marc Pellicer, que com sabeu és arxiver diocesà de Menorca i historiador. Marc, bona nit.
Bona nit, com estàs, Carles?
Molt bé. Bé, el primer que li demanaríem a la Margarita és que ens comenti una mica aquesta història. És a dir, com arriben en les seves mans aquests documents i com ella pren la decisió de que acabin en mans de l'Arxiu Diocesà de Menorca.
És molt senzill i podria ser molt breu. Senzillament es tracta de que som una dona molt conservadora, que tot sempre ho guardes de petita, tot amb molt de carinyo i amb molta estima. Al llarg d'aquests anys hem tingut a casa nostra lo de n'Esteban Abangual i lo d'en Teodor Ladi, que devia ser un poc antes dels 60. Dóna la casualitat que això van ser, com deia Josep Pla, dos homenots. Un, en Teodor Oladico, nascut en 1825, i casualment, al cap de 4 anys, va néixer l'altre, n'Esteban Amengual, en 1829. Tots dos molt rellevants. N'Esteban Amengual va néixer a una casa molt humil, en els 9 anys, així com a molts de fiets, els posaven a fer feina al camp o a barques de pescadors. Ell el van embarcar amb un veler, que ni siquiera arribava a veler. I així va començar a fer la mà, va començar a navegar per l'Atlàntic del Lot de jove, fins que va ser un amo, i ell va ser el que avui dèiem un capità, un gran amo de la mar, que en aquell moment no sé quin títol els devien donar en els que navegaven, portant ells l'embarcació. Va ser un amo de dalt de tot, tota sa vida. Va estar involucrat en barcos de transports. En barcos no, eren barques, barcasses, valeros. Després van ser barcos, inclús la Plandolit, que se va fer aquí el que nosaltres dèiem la base, que era l'arsenal. I així te podria anar explicant fins que va tenir 1000 aventures, que va ser abordat per lo que se deien pirates, sí. Li van incautar el barco que ja era seu i tot quan duen el mateix un transport de cotó cap a Espanya, i va passar 1000 penúries i seria tan llarg que crec que en aquest moment he d'entrar...
Ja veiem en Marc, no? Ja veiem com qualsevol
cas...
En Marc,
sí, que ell sap més científicament explicar les coses que aquesta pobra dona.
En qualsevol cas, història d'un mariner mercant menorquí que, com veiem, per cert, va arribar, sembla, a les Filipines a bord de les seves naus, escrivia les cròniques dels seus viatges.
I als Estats Units.
Ara aprofundirem una mica més en la vida d'aquest mariner, en Esteban Amengual Bekovich, que, per cert, o Bekovich, que en tenim aquests documents gràcies a na Margarita Caules. I na Margarita Caules, Marc, ha esmentat també, ell ha dit, un altre d'aquests grans homenots. Un altre d'aquests grans homenots, ell ha dit Teodoro Ladico, possiblement a Menorca molts coneixem Ladico, fora de Menorca també, perquè de fet va ser ministre d'Hisenda durant la Primera República i cònsol grec a les Illes. Estem parlant, per tant, de documents de gran importància. Tu, que et dediques a això, Marc, i que vas empaparar-se tot el dia, ens podràs dir quina importància tenen aquests documents històrics.
Sí, de fet, primer, tenc que agrair, com a arxiver diocesà, la donació que fent de Margarita, perquè moltes vegades tots els papers acaben a cases particulars i la gent es pensa que té molt de valor. Però quan van a un arxiu, el seu valor es multiplica per 100. Perquè la gent els pot investigar. I més si és en Ladico i en Amengual. Com has dit, en Ladico va ser ministre d'Hisenda i cònsol grec. A conseqüència dels seus documents, podem investigar el que és la comunitat grega a Menorca, que és molt important. Ha deixat una petjada espectacular.
Sí, per exemple, la novel·la Els Nicolaïdies de Josep Maria Quintana no en parlo una mica, no, d'això també.
Però és que anant més allà, els grecs són una forma de viure. Has de pensar que els grecs venen a Menorca en el segle XVIII sobretot per el tema per fomentar la marineria, el comerç. I tant en Ladico com a cònsol grec que els representa, com en Bekovich com a mariner, ens han deixat un llegat sobre el comerç, que és molt important aquest tema. Has de pensar també que els Bekovich ha fet una petita introducció a Margarita, però els Begovics venen de la zona de Grècia, concretament de la illa de Loput, a Croàcia. I venen com a corsaris, o sigui, que el seu lligam amb la mà ja ve d'en fora. De fet, en Begovic, el primer Begovic que ve a Menorca és l'Esteve Begovic Javelitsa, corsari del barco el Júpiter.
Uh-huh.
I quan s'acaben les guerres corsàries, els seus fills, l'Esteve i en Joan, se'n van a Mèxic com a professors de nàutica. O sigui, que gent lligadíssim a la mà.
Sí, a més, vostès no troben estrany tot aquest coneixement que té en Marc Pellicer com a historiador, perquè ell ha estudiat molt escurcerisme, el fenomen d'escurcerisme, i n'hem parlat d'algun dels seus llibres. Margarita, aprofundirem una mica més en parlant d'aquests dos personatges, però m'agradaria també que contis l'altra història, no? La intrahistòria, de com arriben aquests documents a les teves mans, perquè crec que té molt que veure també amb ton pare, i, bueno, com arriben uns i altres documents.
Mira, a casa meva, Carles, sempre va ser una casa de que tothom era ben arribat i aquí no hi havia estaments socials. Per molt de motius, va ser molt conegut en Gòria de la Motora de la Mala. I en Esteve Mengual va ser el sogre d'un gran personatge, també maonès, de Leopoldo Vittori, que circumstancialment se va casar Anna Carmen, una de ses filles d'en Esteve, amb la particularitat que dels seus fills, tant en Nonito com una de petita que es va morir de fieta, que en aquest moment no recordo el nom, es va morir. En Nonito es va morir ja quan era un adult. Per cert, que amb els papers que he entregat també hi ha el d'enterrament a Barcelona. Na Carmen, la dona d'en Leopoldo Vittori, i ell, el matrimoni, es van viure al camí del castell, aquí a on va ser la sede del primer Consell Insular de Menorca, que ara pues, també s'ha convertit en l'IME i en arxiu d'imatge i so.
Uh-huh.
Na Carmen ni a l'idea en Esteve ni aquest va ser son pare, i el Leopoldo no van tenir fills. Per lo que sigui, sempre van tenir una gran amistat amb mon pare, i quan ell va quedar viudo, que va quedar a molt bona edat encara, va quedar molt tot sol, si bé tenia nebots, ginebudets, ja saps el que passa. Cercava un altre tipus d'amistat i venia en Sibert principalment a recluir-se en el graig taller que mon pare tenia al carrer Santa Catalina 25. Mon pare li preparava un caixó i ell se allà i se passaven tot el capvespre xerrant. Un bon dia es veu que qualcú dels seus pagesos o el que fos li va fer que arribés un caixó de papers, qualsevol hagués dit brrr, trastos, papers, a cap mon pare. Aquest tot d'una me va avisar jo i sempre els he guardat i sempre els he cuidat i és més, els he deixat quan qualcú me'ls ha demanat, com va ser una vegada Miguel Ángel Limón per acabar la seva tesi. Aquest paper és a casa meva, jo, com ha dit molt bé en Marc, eren una fortuna que la va desitjar juntament amb l'un dels navegades grecs del Làrico, que també tenia, el Museu Naval Marítim de Barcelona. Per això me va interessar més que quedessin aquí i fer entrega com he fet, que n'estic tan contenta.
Molt bé, l'hem d'agrair. L'hem d'agrair a Margarita, digues, Margarita.
I per una altra banda, el de l'Àdico va ser que mon pare, anant en la motora de la Mola, tenien l'embarcadero porta per porta, com aquell que diu, davant la Minerva, que era una farinera que havia establert la família Làdico, perquè si aquesta va venir aquí per tema de les salines que es portaven la sal a Grècia i altres països, en aquell moment que la sal era tan important, també va fundar una farinera, perquè contenia la família Làdico tantíssims de llocs, els anava molt bé per moldre, fins que van arribar a moldre per molt més, eh?
Efectivament, i són els que van fer, de fet, la farinera d'Esport d'Amunt.
Posar la Minerva.
Efectivament. Marc, a tota aquesta documentació que ens comenten a Margarita, que molt, molt gentilment ha donat a l'Arxiu Diocesà de Menorca, ens poden ajudar a conèixer millor, a tapar alguns forats que hi havia la història de Menorca, que hi ha d'interessant en aquesta documentació, de, en aquest diari, de fet, d'Esteban Amengual i de l'Àdico?
A veure, jo ja m'ho he llegit tot, i el que troc que dona més interès, primera, és el que són les gestions dels barcos per part del consolat grec, i sobretot per part de, allò per part d'en Làdico. I per part d'en Amengual, el tema de la relació dels Estats Units amb Menorca durant el segle XIX. En tant que, com sabem, Amó es va establir una esquadra nord-americana. I, per exemple, allà tenim el diari de bitàcora d'en David Porter, un gran mariner nord-americà que va estar a Menorca, i ell escriu allà el diari de bitàcora d'ell. Després, tot el tema de les relacions de Menorca amb els Estats Units durant la guerra de secessió nord-americana, que de fet és quan li embarguen un barco carregat de cotó a Amengual. Perquè hem de recordar que Amengual tenia relacions amb Nova Orleans, que era de part del sur, i Menorca li comprava cotó al sur. I quan van entrar de la Unió, precisament en David Glasgow Ferragut, descendent de Menorquí, li embarga el barco. Judici que dura encara en els anys 20 del segle XX.
Caram.
Hi ha molta informació d'aquest tipus.
Tota la història, com a mi, també de la lluita amb les autoritats americanes de Amengual després que li confisquessin, com ens explica en Marc Pellicer, un vaixell ple de cotó, i moltes més coses, també moltíssima informació molt valuosa sobre el comerç marítim grec, la presència, la petjada grega a l'illa de Menorca. Marc Pellicer, arxiver diocesà de Menorca, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
I Margarita Caules. Un plaer, un gust saludar-te. Moltes gràcies, també.
Moltes gràcies a vosaltres i un abraç.
TV3 Ràdio. A Mallorca, 106.8. Cada any, la grip provoca problemes de salut i centenars d'hospitalitzacions a les Illes Balears. Enguany, protegir-nos i evitar la sobrecàrrega dels hospitals depèn de totes i tots, perquè ara, més que mai, cada llit compta. Si ets d'un grup de risc, per favor, vacuna't. Com més persones estiguem immunitzades, més protegits estaran els nostres hospitals. Demana cita al teu centre de salut i als telèfons 902 079 079 i 971 43 70 79. Govern de les Illes Balears. Cultura. Ràdio. Pintura. Música. Arts. Llibres. Teatre. La proposta cultural del dia, Anura.
Teatre. D'això anem a parlar en els propers minuts, i és que demà divendres té lloc la inauguració, la gala d'inauguració, podríem dir, oficial del Teatre d'Esborn, un fet molt esperat després de 15 anys tancat al públic, es diu Prest. Dos dies després, dissabte, tindrem Premi Born, i el Premi Born es celebrarà per fi després d'un acord, podien dir, a darrera hora entre la directiva del Cercle Artístic de Ciutadella, la Regidoria de Cultura i l'equip de govern de l'Ajuntament de Ciutadella al Teatre d'Esborn. Un canvi de plans que ha estat acuït en satisfacció per la directiva del Cercle Artístic. Tenim amb nosaltres a la presidenta Lina Pons. Lina, bona nit, bon vespre.
Hola, bona nit, com va?
Lina, estava recapitulant una mica, estava previst inicialment que el Teatre d'Esborn s'inaugurés el dia 30 d'octubre, i per tant que el Premi Born, que està fixat per aquest dissabte, dia 24 d'octubre, no coincidís amb la inauguració del teatre i es celebrés a la sala multifuncional. Aquest era l'escenari que teníem fa només uns dies. Però crec que era un escenari, era un dibuix que no satisfeia a ningú, no és així?
Bueno, era un escenari estrany, si més no, perquè bueno, s'inaugurava un teatre sense que un dels premis teatrals més emblemàtics de Menorca no hi formés part, no ja que fos l'acte inaugural, sinó que formés part com a un mes dels actes que conformassin tota l'inauguració en general.
A més, crec que era quelcom una mica injust, no? Perquè tot just enguany es celebra el 50 aniversari, és a dir, fa mig segle que es lliura el Cercle Artístic de Ciutadella, que recordem és un dels premis teatrals més importants de tot l'estat espanyol, un fet avui en dia reconegut, i era una mica trist, no? Primer que no coincidís amb la inauguració del teatre i després una mica també que es fes que celebrés una setmana abans de que s'inaugurés el teatre del Born, després de 15 anys tancat. Supos que el fet de tornar al Teatre d'Esborn, que el premi torni al Teatre d'Esborn, després, repetim, 15 anys tancat, ha estat gairebé com la Sagrada Família, no?
Bueno, ha estat una espera llarga, però fa, la veritat és que ara fa molta il·lusió, més que res, per això, perquè tornar una mica en els orígens, perquè tot i que la Junta era conscient que el que és el cordó umbilical pròpiament dit del Cercle Artístic i el Teatre d'Esborn es va rompre quan per circumstàncies d'atzar de la vida una mica tristos va passar a ser municipal, també s'han de mantenir vigents aquests nexes, perquè de fet el Premi Born de Teatre, si alguna cosa té, creiem, és que es vincla més directe entre el món del teatre i el Teatre Municipal d'Esborn.
És clar, s'han hagut de fer reprogramacions a contrarrellotge una mica, no? Entre elles la que ha hagut de fer el comitè executiu de la Fundació Ciutadella Cultura, que fa només uns dies el seu patronat, recordem-ho, ratificava aquest acord, aquest preacord, podríem dir, entre el Cercle Artístic i l'Ajuntament de Ciutadella, a més amb una obra que portarà més teatre i més ambient de teatre al Teatre d'Esborn, el mercader de Venècia, amb el marquí Albert Triay. Per tant, estem amb una obra que la podrem veure, a més, el dia 23, la podrem veure demà divendres i la podrem veure també diumenge entremig el Premi Borg. Crec que estem d'enhorabona, no, Lina?
Sí, totalment. És una obra que crec que està a l'alçada d'aquesta inauguració. La llàstima és que el que és el Premi Borg de Teatre no podrà tenir enguany una obra teatral perquè no ens vam poder arriscar. Nosaltres vam fer el projecte ben en els inicis de la pandèmia, estàvem en plena pandèmia, confinament i tot, i vam pensar que a contractar una companyia de teatre era arriscar-nos molt, perquè no sabien quines mesures sanitàries hi haurien en el moment i si es podia viatjar o no. De fet, ara, per exemple, tenim alguns dels membres del jurat i de les editorials que venen de Madrid i estem gestionant a veure com ho podem fer, perquè tornen a estar una mica complicades les coses per allà. Però bueno, jo crec que serà un Premi Born igual, perquè té totes les característiques, en la diferència que en tost d'una obra teatral que hauria estat el seu, poder-ne oferir dues en aquest cap de setmana tan potent teatralment parlant, però bueno, hi haurà un concert de Maria Camps i Veu i Pere Arguindau guitarra, que tenen també una certa qualitat important.
I, indubtablement. Volia demanar-li una mica, després parlarem una mica de com heu viscut tots aquests mesos de preparació, d'incertesa. De fet, encara, de fet, estem en plena pandèmia i veiem una mica el que passa a les grans ciutats de l'estat espanyol, no? Com Madrid i Barcelona. Però et volia demanar una mica a nivell de participació, perquè crec que ha estat un any especialment exitós en aquest sentit, no?
Sí, ha estat un any de 571 obres, que la cosa va venir donada perquè els dramaturgs d'Amèrica del Sur principalment tenien el correu internacional tancat i llavors les previsions que tenien de quan l'havien d'obrir no els hi donava temps a que les obres ens arribassin aquí a Espanya. Llavors, com que es havia fet una primera emissió de publicitat, bueno, la Junta va decidir que podia fer un canvi que va haver de ser aprovat per unanimitat, i intentar, és a dir, acceptar que les obres poguessin arribar per correu electrònic en totes les mesures de confidencialitat i seguretat igual que es van tenir, però clar que això sí, va fomentar, i és un tema que, bueno, que jo tenim pendent de parlar amb els membres del jurat, perquè ells facin la valoració, és qui són els que han llegit les obres, valorin si efectivament aquest és un component que s'ha de mantenir dins el que és les bases del Premi Born, o si és bueno, ha estat un punt i a part i no s'ha de tornar a repetir.
No me'n recordar per als nostres oients, Lina, una mica la dotació del Premi Born, que recordem, tradicionalment també ha tingut com a premi l'edició de l'obra guanyadora amb les quatre llengües oficials de l'Estat.
Correcte. Es preu, bueno, monetàriament parlant, de 14.000 euros, i després es fa, tenim tres editorials que l'editen en gallec, euskera, català i castellà. Es fa l'edició de sobre les quatre llengües de l'Estat, perquè clar, el premi econòmic, la dotació econòmica, supos que estira moltíssima gent, però clar, la traducció, jo crec que per un autor i per un dramaturg veure la seva obra publicada també és un estímul per ells.
Sí, a més fa només uns dies també veiem, bueno, les coses van arribant a comptagotes una mica, no, però també des del Consell de Govern es va aprovar fa només uns dies la concessió d'un ajut també directe a la Fundació Ciutadella Cultura de 40.000 euros per col·laborar en la gestió i programació del Teatre d'Esbor. Tot el que vagi en benefici del Teatre d'Esbor anirà en benefici també del Premi Born. I aquesta obra que podrem veure demà i diumenge, conta'ns una mica Shakespeare, no? Shakespeare aixecarà el taló del Premi Born, crec que és un bon pòrtic, no? per aquest premi que torna 15 anys després, diguem-ne, a la seva casa, a casa seva, no?
Sí, bueno, jo crec que és una obra, bueno, Shakespeare té molt d'admiradors, no tants detractors, però bueno, quan, jo crec que els amants de les obres de Shakespeare són molt constants, i crec que serà una obra que donarà moltíssima qualitat en aquesta inauguració, i a més tenint en compte que hi tenim un representant menorquí dins l'elenco, que diuen en castellà.
Sí, a més, arriba amb una adaptació de l'alemany Konrad Ziedrich, amb un subtítol, Inici del capitalisme, i com deies, quatre artistes que donen vida a vuit personatges, concretament en el cas del nostre amic actor menorquí Albert Triay, que dona vida a tres personatges, no? Lancelot, Saladino i Antonio, amb un repartiment també, amb un elenc, com deies, de luxe.
Exacte. Jo me fa moltes ganes de veure-la, perquè crec que ha de ser una obra de aquests espectadors podrem fruir molt, ja no tan sols d'ell, sinó de tota la resta dels components de l'obra, que ha de ser una obra molt potent per fer aquest cap de setmana. N'hi havia diverses, però aquesta va sortir per unanimitat, perquè van considerar que, bueno, que era una de ses, una no, la més qualificada per poder-la dur.
Sí,
perquè hi havia algun monòleg, però els monòlegs vegades han de ser molt ben traçats perquè enganxin a la gent, i per una inauguració aquesta jo crec que és molt més encertada.
Molt bé, i Albert Triay, que compartirà escenari amb Mercè Managuerra, amb el seu personatge de Xirgo, recordant, fa dos anys va guanyar el Premi Margarida Xirgo, a la millor interpretació femenina, també Sílvia Forns i Damià Plensa, per tant, un repartiment una mica de luxe. Això sí, amb una reobertura que ve acompanyada, també ho veurem a la gala del Premi Born, Lina, d'aquesta nova normativa aprovada pel govern balear, amb un aforament, recordem, una ocupació, un aforament de 20 al 75% per garantir la distància de seguretat. Com heu viscut tota aquesta incertesa que ha portat la pandèmia, el Covid, la preparació del Premi Born? Perquè el Premi Born és d'aquestes coses que suposa, Lina, que quan es tanquen, diguem, els llums i acaba una edició, ja estàs pensant a la següent, per tant sempre hi ha mals de caps, però aquesta ha estat una edició que especialment us ha portat també mals de caps, més que res per la incertesa, no?
Sí, aquesta ha estat, la veritat és que ha estat, si sortim de, amb bon peu de costa, ens hauran de donar una provat con nota, perquè ha estat complicat, perquè a més, clar, 75% no representa un gran alleugerament per nosaltres, perquè s'han de mantenir les distàncies igual d'un metro i mig, i per tant, 75% d'aforament amb un metro i mig en un teatre tan petitó, no hi ha gaire diferència del 50%. S'ho hauran notat, m'imagines, teatres molt, molt grans, que sí que els havia quedat molta cosa per omplir, però un teatre tan petit. I jo, el que realment m'apesa una mica és el fet que no tots els socis hi podran tenir accés. I això me sap greu, perquè crec que s'ho ben mereixen tots, ja només per estalonar anualment en el cercle, en les seues aportacions, en la seva presència, sinó perquè fa tant d'anys que esperam que ara que tots no hi puguin ser, bueno, és un tema que l'hem gestionat molt i de fet, bueno, intentarem a través de les xarxes treure la part positiva i apropar-nos una mica, no és que no hagin pogut ser nosaltres, que el manco puguin compartir per les xarxes i puguin veure.
Després d'aquestes dues representacions, el Mercader de Venècia, recordem aquest divendres i aquest diumenge, entremig la gala del Premi Born, la programació del teatre continua el 30 i 31 d'octubre, en la representació de l'obra La Classe, La Classe, amb Rodó Gené, i dia 8 de novembre l'Orquestra de Cambra i de Menorca ofereix un concert familiar al viatge dels musinautes. Per tant, jo crec que a Ciutadella, a Menorca i a les nostres illes estem d'enhorabona, perquè un teatre més que funciona, un teatre més obert al públic, i en aquest cas un teatre nou, un teatre de nova factura, com és aquest del Teatre Municipal d'Esbor, crec que a més feia molta falta, s'ha notat a faltar molt. Aquests 15 anys han estat, ens han sentit una mica orfes, s'ha solucionat el problema com s'ha pogut, no? El premi ha anat emigrant d'un lloc, un lloc a l'altre, però finalment torna a casa, i crec que és una bona notícia, no, Lina?
I tant, és una gran notícia. Jo sempre faig la broma d'aquesta obra de 1900, que es diu Roda el món i torna al bord, i ja vaig dir, bueno, això podria ser el títol de la història de cercle que ha rodat Silla, però finalment torna al bord. I ho feim, la veritat és que amb molta il·lusió per això, perquè el cercle i el teatre d'Esborn sempre estaran molt vinculats, ja no tan sol per la proximitat d'una mitgera, sinó perquè les seues bases van néixer pràcticament junts. Per tant, jo crec que el cercle artístic es deu en aquest Premi Born de Teatre, com el teatre d'Esborn està orgullós de que el cercle li hagi fet aquest premi de teatre.
Roda el món i torna al Born. Lina Pons, mecenat, presidenta del Cercle Artístic de Ciutadella, moltes gràcies.
A vostè, adéu.
IB3 Ràdio. Nura.
IB3 Ràdio.
Cada dia, quan manquen 5 minuts per les 9, mirant l'actualitat des d'una altra perspectiva. Es va demostrar que l'activitat parlamentària en aquest temps de pandèmia és el més important de tot.
Mentira!
Aquest debat és per no dir res. El que demostra és que cada un dur la seva camiseta i ja hi me l'ha atentuat.
Tio, o sea, ara ho dic, que jo seria comentarista del Parlament.
Però
o
ho va dir vostè, això, no?
No, me teniu més abandonat que un cat, tio. Hòstia, no m'ho cridat ni un punyetero de dia, saps? Saps què passa? Que apareixen lloros, tio. Sempre repeteixen el mateix.
Home, com a anàlisi, però és un poc magre, senyor Picornet.
La Picolíssima, a l'informatiu matí d'IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio. A Ciutadella, 100.9.
Ja sí som, els clàssics del jazz. Els estils, els protagonistes, el millor jazz de tots els temps, amb Ignasi Mascaró.
Thank you.
Dijous vespre, és tard, amics. Què tal si en aquest darrer tram del programa, ja demà és divendres, al cap de setmana, ens relaxam i escoltem bona música? Per exemple, jazz, com aquesta peça, Angola. Avui al programa el nostre protagonista és saxofonista i compositor de jazz nord-americà Wayne Shorter. Ignasi Mascaró, bona nit.
Bona nit, Carlos, bona nit.
Feia una setmana ja que no parlàvem de jazz, avui sí ho farem, i ho feim amb dut ja al programa, Ignasi, alguns saxofonistes. Aquest és un saxofonista molt reconegut, amb molts premis, i que ha passat també per molts grups.
Sí, té molta història, Wayne Shorter, i té molta història perquè té molts anys. Ja me pens que si ara demanessin quins són els músics de jazz més veterans, em penso que estaríem batent que així vius, diríem, no? Però Wayne Shorter deu tenir ja 83 o no sé què deu tenir.
I tant. Nascut el 33.
Sí. Idò, mira, jo em penso que ell és costat de Sonny Rollins, que n'han parlat aquí. Ron Carter, tal vegada, serien els més veterans. Un home que té molta història i ha tocat en formacions molt famoses. Aquí, va pensar que Wayne Shorter va sortir un dia, el vam anomenar.
Sí.
Quan vam parlar d'un baixista de baix elèctric, Jaco Pastorius, amb un estil de flapping jazz, que es diu flapping, un estil molt particular, i ja va sortir amb una formació molt famosa que es deia Weather Report.
Weather Report, sí. En parlarem en els propers minuts de Weather Report, que de fet va ser un grup que va formar ja l'any 1970 al costat d'altres grans músics de jazz. Però què tal si escoltam una altra peça de Wayne Shorter? Anem a escoltar ara aquesta, Deluge. Artista Ignasi, que des de molt prest es va decantar cap a la música, amb 16 anys sembla que ja era intèrpret de clarinet, però molt prest es va...
Clarinet, sí.
Molt prest es va decantar ja cap al que va ser però el seu instrument, no? El saxo.
Saxo tenor, no ho han dit.
Saxo tenor.
Saxo tenor, sí. Molt típic, comencen amb un instrument i finalment acaben amb un altre. Sí, ell em va tocar saxo tenor i me sembla que res més. Que per cert, jo he estat mirant si encara està en actiu i no ho he trobat. Aquest company, aquest col·lega que jo te deia, Quatani, Sonny Rollins, està en actiu. I Wayne Shorter no ho he trobat. He mirat festivals i coses. Però segurament sí, segurament. Aquesta gent, fins que es cosa aguanta... A més, hi ha moltes maneres de fer trampa, també, del escenari. I d'amagar ses debilitats.
Carències, no? Carències pròpies de l'edat. És que el senyor deu estar propejant els 90 anys, no? I és, per tant, tot un...
Solen acompanyar de músics joves mal pagats, clar. I
això de mal pagats és un, Un càstig universal, eh? Un càstig divin.
Sí. Com a sap els periodistes.
Sí, per exemple. Però crec que avui en dia afecta moltíssima, moltíssima, moltíssima gent, moltíssimes professions, però és el que hi ha. I crec que podíem donar dues dades, una mica, perquè entenguem una mica la seva música. Parlaves de saxo tenor, l'enfocament cap a saxo tenor va ser el que des de finals dels anys 60 ja va caracteritzar la música de Wayne Shorter, que abans havia provat saxo soprano, però conta'ns una mica les diferències en les que no som entesos en la matèria, una mica quines característiques té.
Bueno, són tessitures diferents, no? Tessitures, és a dir, l'altura absoluta. Començant per el saxo soprà, que és aquell que té... que no fa pipa, diguem, no? Que d'en fora s'assembla un clarinet. Aquest seria el soprà, que a vegades sembla un jugat i a vegades fa pipa. Tu recordes allò de... havia una vegada un circ on sortia un saxofonista, sí, allò era un saxo soprà que feia pipa. Mm-hmm. Després ve el saxo alt, que és de Charlie Parker, no? Per
sí,
exemple.
Sí, sí.
Saxo tenor, saxo baríton, que aquí n'hem parlat, com hem parlat de Jerry Mulligan. Uh-huh. I després n'hi ha un que es diu saxo baix, que quasi toca en terra, és un instrument enorme. Jo l'he vist una vegada només a Joan Chamorro, aquest que toca amb Andrea Motis. Uh-huh. Vol dir que sóc la família de saxos.
Molt bé. Sempre aprenen coses amb...
Per exemple, aquí, ja diré dins... per anomenar gent coneguda, no? El músic nostre aquest menorquí d'origen suec, Larsson,
Xavi
Larsson, aquest toca saxo alt. Uh-huh. I a Ciutadella tenim una saxofonista, el que aquesta fa música clàssica contemporània, que Laura Llés, Laura uh-huh. Llés Pasqual, la conec, és alumna meua, aquesta toca saxo baríton. Uh-huh. Amb un quartet que ha tocat a Ciutadella, quartet Bala, però que es fan música clàssica.
Molt bé, dos joves de la Pedrera i en Xavi Larsson ja tot una artista concert.
Realment els músics no solen combinar alt i tenor. Sí, n'hi ha alguns que ho fan, però és més habitual combinar un saxo o, per exemple, amb flauta dolça, amb flauta travessera, perdó. N'hi ha qui combinen els dos, alt i tenor. Però generalment els músics s'especialitzen.
Es diu Beauty and the Beast.
Polet, molt característics, eh?
D'un artista, Shorter, que ha militat en diferents grups, Art Blakey And the Jazz, Messengers, els 50.
Messengers, Lee Morgan, també.
Els 60, amb Second Greek Quintet, amb Miles Davis.
Una etapa molt important, del 60, no sé què, fins al 70, fins a Weather Report, pràcticament.
I després, aquesta etapa que ens comentaves de Weather Report, ell, de fet, és membre cofundador, un artista que ha gravat més de 20 àlbums com a líder de Weather Report, a més, 11 Grammys, és a dir, estem parlant d'una carrera llarguíssima.
I moltíssim reconeguts, sí, sí.
Me parlaves de l'etapa que en Davis...
L'etapa que està Miles Davis, un quintet, sí, 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 amb gent molt important, sí, sí. I m'ha gravat dos discos, em sembla, com a mínim, no? Te diré, de totes maneres, jo sempre se'ls demanar per recomanacions, jo hi ha un disc en especial, que és un es diu Speak No Evil, de Wayne Shorter. I dins d'aquesta hi ha una peça... Mira, t'ho contaré una història, se la puc contar?
Sí, sí, home, estem en horari d'adults, no?
D'adults, no res morbós ni... jo fa uns anys, 10, ja en 10 feia, vaig tenir el capritxo de gravar, com a cosa personal, de gravar, de reunir, diríem, no? 10 peces... 10 peces de 10 discos diferents. Allò que diríem el meu top en
sí,
aquell moment.
El top 10 d'en Ignasi Mascaró.
Exacte. I això va ser una cosa, això ha de ser per circulació entre amics, això no es pot publicar ni es pot, si no vols tenir problemes legals, no? Fins i tot vaig fer una amiga me va fer una portada i vaig titular Cat Tracker. Vaig posar un títol i tot, amb una portada i tot, i durant un temps ho regalaven els amics. I en aquestes 10 peces escollides hi havia una peça de Wayne Shorter que es titula Devil's Island, l'illa del diable. Ja la cercaràs.
No, molt bé.
Els nostres oients que la cerquen, van ser la troben.
No,
l'illa del dimoni. Té una història, que és una illa que va ser una presó, etc. Devil's Island. És una peça... Molt. Un disc que es diu Speak No Evil.
Speak No Evil és la recomanació que ens ha fet en Ignasi. Per cert, Ignasi, ara contestant una mica el que ens deies, és una aportació que ens ha fet el tècnic nostre, que és un crac, en Jordi Fàbregas, que sempre està despert i atent mentre estem fent el programa. Fixa't, aquest 28 d'octubre, a les 7 i mitja d'escà vespre, en el bar Bayou de Brooklyn, actua precisament... el músic del qual parlem avui, Wayne Shorter, amb la seva banda, per tant està ben actiu.
Ben actiu, i ja m'ho imaginava. Sí, sí.
Aquest tema es diu Yes or No, com veiem un músic que encara continua actiu, sembla que actua...
Dona senyora bona, en el tècnic bo, en el col·legi.
Sí, és un autèntic crac, és un autèntic crac. No?
Un crac, sí, dona-li senyora bona.
Ho és, a més actua, ho comenta amb un trio, per tant, fantàstic. De fet, un artista, Wayne Shorter, Ignasi, que en els darrers anys també havia participat també com a convidat en un disc de Rolling Stones, Bridge to Babylon, el 97, també en Herbie Hancock, el 98, amb un altre disc, en Marcus Miller, és a dir, el 2001. Ha plogut des del 2001, després pel que he vist ha anat collint encara més premis i més reconeixements. I bueno, estat tot un esdeveniment, no?
Sembla que són molt reclamats, a més. Mira, jo, preparant el programa, he escoltat diverses coses, i una altra cosa molt recomanable, que si gent ho trobarà, és tocant amb l'orquestra de Lincoln Center, un famosíssim, Wynton Marsalis. És a dir, una tocant ella una big band, que a més és un bon exemple. Clar, una big band, si hi ha 40 músics, posem-ne, allò és música escrita, allà no hi ha un...
Sí.
I en canvi, tu escoltes bé i veus que fins i tot dita música escrita és possible improvisar. És una bona lliçó aquesta peça, que concert que tu ja ens trobaran a YouTube.
YouTube. Lincoln Center, Wynton Marsalis com a Big Band.
Big Band amb allò que posen sempre featuring Wayne Shorter.
Molt bé, una bona recomanació, i també ens quedàvem amb aquest disc que ens recomanaves, Ignasi, Speak No Evil, i per tant tenim molts punts on agafar-nos si volem aprofundir més en la música de Wayne Shorter. Molt bé, Ignasi, ho deixarem aquí. Alguna cosa per acabar, vols comentar?
No, la gent ha d'anar descobrint pel seu compte i anar cercant i descobrirà aquell tros que li agrada, un home molt versàtil, però la paraula és tampoc gastada, no? Un home que tant feia balades com feia com música més trepidant i més...
Efectivament, i també fusió de ritmes brasilers, Milton Nascimento, feia absolutament de tot, un artista molt, molt eclèctic, certament. Molt bé, ens acomiadam de Ignasi Mascaró. Ignasi, com sempre, mil gràcies, un milió de gràcies per tot aquest coneixement que veus al nostre programa, perquè puguem aprendre més coses sobre jazz als principiants, i també ens acomiadam, amics i amigues de tots vostès, ens espera un divendres, un llarg cap de setmana que esperem que disfrutin. Ho deixam amb aquest tema, House of Jade. Thank you.